Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ja sabeu que avui comença una sèrie de 5 dies de vaga. Avui dia 15 i demà dia 16 serà tant a la pública com a la concertada, amb uns serveis mínims d'un un docent cada 3 aules. Que també ha canviat això, també, dels serveis mínims. Bé, parlem amb la portaveu del sindicat USTEC de professors i professores, la Yolanda Segura. Yolanda, bon dia, benvinguda.
Ja.
Què tal, com estàs?
Doncs bé. Bé.
Benvingut.
Amb forces per entomar 3 dies de vaga, que no són 2, són 3.
Però...
3 i 2 més i un al mig de la vaga per la llengua.
Correcte. És el dia 23, aquest dia que dius, no?
Correcte, sí, sí.
Bé, d'entrada, una de les qüestions que crida l'atenció és que hi ha molta cohesió. Sembla que aquesta vaga serà de les que farà soroll.
Sí, sí, sí. La veritat és que s'ha desbordat el tema més enllà de les nostres mateixes previsions. Ja pensàvem que seria una vaga, diguéssim, amb més suport del col·lectiu. Això sí que ens ho imaginàvem, però no ens imaginàvem que fos amb tant suport del col·lectiu perquè, bueno, una mica la inèrcia que portàvem en els darrers anys era més, una mica una dinàmica més, com, més pausada, més conformista, no? poc mobilitzadora, i en canvi, tot plegat, nosaltres creiem que ha sigut un cúmul, no, de circumstàncies, tots aquests 2 anys de pandèmia que ha suposat un desgast molt gran en del personal dels centres, tot plegat, i aquesta actitud del senyor conseller, que a més s'ha dedicat a fer una campanya de menyspreu pública, no, molt evident, això ha generat molta irritació. I, s'han organitzat des de la base, els treballadors i treballadores, més enllà del que hem organitzat des del sindicat, doncs estan autoorganitzant en assemblees, fent assemblees ells mateixos. Avui a la ciutat de Barcelona i d'altres municipis, d'altres territoris, doncs hi ha piquets, no, abans de començar la manifestació. Venen autobusos a la manifestació, 3 de Lleida, 8 a Tarragona, 1 de Terres de l'Ebre. La veritat és que s'espera una jornada massiva. I demà també, perquè a més, demà sí que hi ha una mobilització a Barcelona, però també hi ha a Tarragona, hi ha Lleida, i a Terres de l'Ebre hi ha mobilitzacions, i dimecres i dijous veurem doncs com evoluciona tot plegat. El dijous potser és el dia que, estem a expectativa.
A més, curiosament, demà comença... Ahir era el Dia Mundial de les Matemàtiques, i demà comença el Saló de l'Ensenyament a Barcelona.
Correcte.
A la Fira. Sí. Suposo que posareu veu allà també.
Sí, sí, per això demà la manifestació que es fa a Barcelona doncs es fa arribar al Saló davant del Saló de l'Ensenyament, justament.
Bé, concretament una de les qüestions que, quan parlaves abans d'una campanya de desprestigi, una de les qüestions que possiblement la gent, els pares i mares, tenien molt clar és que el que volíeu el professorat, els docents, eren més vacances, amb allò de començar sí. abans el curs. Seria una de les fakes que anaven donant voltes per allà, perquè vosaltres ja comenceu el dia 1, el dia 1 de
Correcte,
setembre ja comenceu a treballar.
Sí, sí, sí. Això és que és un tòpic que sempre, doncs, ha voltant, no? I la veritat és que si algú té la responsabilitat de que s'hagi generat aquesta mala premsa cap al sector docent, és, no? I el personal laboral dels centres també, és l'administració, els nostres polítics que ens han representat, no? Sempre ens han posat a la palestra. I ara, doncs, imagineu-vos fins a quin punt que nosaltres no estem parlant de fer preval les nostres vacances i comencem el dia 1. L'únic que demanem és que començar el dia 5 a nosaltres ens suposa un perjudici perquè no es pot preparar les classes. Senzillament és això. Però de totes maneres el tema del calendari és un apunt més a tota la resta de mesures que s'han anat implementant durant tots aquests darrers mesos,
sí,
que han anat generant doncs molta indignació, no? Primer comencem amb la sentència del 25%, no? Que això va caure com un gerro d'aigua freda doncs sobre la comunitat educativa, i després continuem que si els canvis de currículums, que si ara canviem doncs, les jornades dels instituts d'escola, que si ara els C2 de català, etc. No? També ara se'ns demana tota una sèrie de mesures que dius, a veure, un moment. Nosaltres el curs que ve, que és un curs que es preveu amb més normalitat, no ja sortint de la pandèmia, el que necessitaríem és tranquil·litat. És tranquil·litat perquè portem 2 anys amb excepcionalitat, treballant doncs, de forma diferent, havent hagut de canviar maneres de fer, sacrificant moltes hores per buscar, doncs, per tirar l'escola endavant amb tots aquests protocols que ens els han anat canviant dia sí, dia també, perquè si una cosa també hem de denunciar és la mala gestió que s'ha fet de la pandèmia per part de la Conselleria d'Educació, que ni planificació ni res, tot ha estat a cop d'improvisació, i la planificació ha brillat per la seva absència, i tot plegat, doncs el que ara es requeria i es necessitava era tranquil·litat, comencem el curs normal, normalitzem doncs el curs escolar i després si hem d'anar venint canvis, doncs que aquests es facin amb tranquil·litat i negociant sempre amb la part social, que és el que toca, però aquí hi ha la Xina
popular, no? La Xina popular.
La Xina popular, exacte, no em sortia la paraula, la Xina popular.
La Xina popular, no? Sí. No, no, una de les coses és que precisament és això, un dels punts és que no s'ha negociat amb la massa social.
No s'ha negociat ni això, ni els currículums, ni un canvi de currículum, el que demana és que hi hagi un debat pedagògic, no?, amb tots els implicats. Els implicats qui som? Doncs el personal docent i fins i tot implicar l'alumnat, no?, doncs... d'alguna manera, doncs, perquè també tenen alguna cosa a dir, no? Però evidentment que nosaltres, que som el professorat, que hem de tirar endavant aquest currículum, hem de dir la nostra i què pensem d'aquest currículum i què ens necessita, quins aprenentatges necessiten i de quina manera es necessita que es tirin endavant aquests aprenentatges, no?
Mira,
si han d'haver canvis.
I Yolanda, hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció i són els serveis mínims, perquè fins ara tenia entès que els serveis mínims a les escoles només calia que hi hagués obligatòriament una persona de l'equip directiu i ara
sí.
És un docent per cada 3 aules,
sí.
Aquests serveis
sí, sí,
mínims.
Sí, sí. Això és una altra pel·lícula que anys enrere, quan jo, abans de les retallades, diguéssim, o fins i tot abans, o fins i tot després em refereixo, no hi havia serveis mínims, es quedava algun membre de l'equip directiu i ja està. I si no venia cap alumne, perquè lo normal era és que si tot el personal del centre es feia vaga, o el professorat feia vaga, les famílies no portaven els seus fills a l'escola, tancàvem l'escola. S'obria a les 9 del matí, s'obria a la primera hora de la tarda, si no venia ningú, tapaves l'escola i ja està. No? I això donava l'oportunitat a que tothom pogués exercir el seu dret de vaga. Val? Que és un dret laboral, de fet. Bé, s'estableix al cap d'uns anys que hi han d'haver serveis mínims. I ara, doncs, per nosaltres els considerem abusius, perquè, clar, és un membre de l'equip directiu més un docent cada 3 unitats. Això, en escoles grans, doncs, és déu-n'hi-do el personal que hi ha, però és que en escoles petites, com tipus escola rural,
sí.
Allà no pot fer vaga ningú. Perquè si són, doncs, imagineu-vos, 2, 3, 4 docents, i resulta que tenen, doncs, aquest nombre de grups, igual, doncs, no pot fer vaga ningú. I això vulnera el seu dret a poder fer vaga. No es pensa en... establir serveis mínims en funció del nombre de grups i del nombre d'alumnat que tu tens en un centre, no? I això doncs, és una cosa que és molt injusta i que nosaltres estem molt en desacord. De fet, nosaltres vam demanar que no hi haguessin serveis mínims, que això doncs, no hauria de ser i s'hauria de tornar doncs, a la situació que teníem anys enrere.
I la darrera pregunta que et faré, Yolanda, és sobre si això es veia venir. És a dir, ara ha esclatat, però fa temps que això s'està macerando, això s'està preparant. Arribem tard? Això havia d'haver passat abans, aquesta vaga?
Aquesta vaga? Doncs mira, de fet, abans que passés això... Mira, abans que hi hagués la pandèmia, el confinament, que ens van confinar, ja nosaltres estàvem, ja teníem un escenari de vaga indefinida sobre la taula per tirar-lo endavant al final d'aquell curs. Això fa 2 anys, eh? Al final d'aquells curs nosaltres teníem plantejat i s'estava treballant en els centres el context de vaga indefinida per la reversió de les retallades i, bueno, ara no recordo ben bé, però la reversió de les retallades era el punt principal, eh? Portem 12 anys arrossegant aquestes retallades i ja està bé que la resta de comunitats autònomes les van recuperar al cap de 2 anys o 3 i nosaltres les continuem mantenint a Catalunya. Per què? Per què nosaltres hem de mantenir aquesta pèrdua de condicions laborals, no? I a més aquesta pèrdua de qualitat educativa, perquè es van augmentar ràtios, es van reduir plantilles, cosa que en les altres comunitats autònomes no és així, això es va revertir. Doncs això ja s'estava coent. Què va passar? Doncs va venir aquests 2 anys de pandèmia i, bueno, era allò de, ostres, sembla que sap greu, no? Potser hem pecat de massa prudents, hem pecat massa de... Ho reconeixem, la part sindical dels tres, que igual ara el col·lectiu potser no hi donarà suport perquè, clar, estem en el context que estem, però, clar, arriba un moment en què veus, no?, que aquest any, doncs, tornem a un segon trimestre. No ens fan cribatges, ens envien a les escoles com bueno, xaiets allà, perquè ens posem tots malalts, ens quedem sense personal en els centres, vam triplicar la mitjana de positius en el personal i quadriplicar en el cas de l'alumnat. I dius, però això què és? O sigui, quin maltracte és aquest, no? I això ha anat generant, diguéssim, molta irritació. I, clar, és evident que en el moment que el senyor conseller, a més, entra un nou equip de govern, no?, que és el mateix partit, però, bueno, persones diferents, i comencen, doncs, a primer omplir-se la boca de diàleg, però després els fets van en una altra línia, i l'apunt de l'anunci, l'ordre de calendari, va ser una mostra evident del menysteniment d'aquesta conselleria cap a la part treballadora. Va ser un anunci públic del seu menysteniment cap a nosaltres. Això és el que realment ens va indignar. Perquè hagués anunciat el que hagués anunciat, en aquest cas va ser el calendari, però podria haver anunciat qualsevol altra mesura. El fet de que no se'ns digués res i ens n'assabentéssim en aquell moment, és el que ha generat aquesta indignació, de dir, ostres, és que ja ni tan sols dissimula, ni tan sols fa el paripé de passar-ho per mesa, no?
Entenc. Bé, us va enviar una carta al conseller fa dies, no? Us agraïm tota la feina, en aquest cas.
Una carta d'amor, dient que se sentia orgullós de nosaltres després de tota la campanya mediàtica de desprestigi de la que ha fet gala durant aquests dies. Mira, nosaltres, jo és una cosa que a mi al·lucina, jo no veig el conseller de Sanitat desprestigiant i menystenint els seus treballadors i treballadores públicament, ni un d'interior deixant els Mossos a parir. I, en canvi, els consellers del Departament d'Educació, conseller que entra i conseller que ens deixa la palestra, que és el que ens dona la mala fama. Realment Clar. Tenim aquesta mala fama, gràcies als polítics. I dius, però això nosaltres ho hem d'aturar d'alguna manera. Volem una persona que ens representi, que estimi a les persones treballadores que està representant. I això vol dir doncs, que ha d'aguantar que puguem queixar i que puguem, doncs, puguem reclamar, no?, i reivindicar les nostres condicions laborals. I això no vol dir doncs, que ens hagi de desprestigiar per això, no?
Doncs, Iolanda Segura, del sindicat USTEC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres, moltes gràcies.